complaining, sitting on the sofa, pretending everything's fine. You know that I'm...
Gairebé un quart d'onze del matí, és hora del menja sa.
To see the metamorphosis. No need to kill a dragon.
El nostre espai dedicat als hàbits saludables, als consells de nutrició que fem sempre de mà del nostre nutricionista de capçalera, en Jaume Jiménez. Molt bon dia, Jaume.
Hola, bon dia, què tal?
En Jaume, que ja ho saben, que el poden visitar aquí a Sitges, eh? Nutritional Coaching és la seva empresa, diguem, que porta justament, juntament amb la seva parella, amb la Yolanda Fleta. Carrer Àngel Vidal 25.
Molt bé.
M'ha costat unes quantes accions a prendre'm el número, perquè sempre deia el número malament, però ara ja no, eh? Àngel Vidal 25, allà poden trobar tant el Jaume com a la Yolanda per si tenen consultes o qualsevol cosa relacionada amb el món de la nutrició. I avui no va parlar d'un tema que no és novedós, perquè se'n parla recurrentment en totes les seccions, espais que tenen a veure amb el tema de l'alimentació, que són les dietes miracle. Jo he posat com a títol les dietes que no fan miracles, perquè clar, les mal anomenem, no, Jaume, dietes miracle, i realment de miracles no en fan, eh?
No, la veritat és que no, o de fet també hi ha una altra teoria que diu que es diuen dietes miracle perquè realment perquè perdis pes i ho mantinguis és un miracle, no? Vull dir que serveixen per ben poc. La veritat que serveixen per, ara ho comentarem, però per posar en risc la salut de les persones que les fan. O sigui que al tanto.
Doncs vinga, anem a parlar d'aquestes dietes, perquè ja sabem que també quan arriba aquesta temporada prèvia just als dies d'estiu fort, molta gent té tendència a dir vull perdre uns quilets, vaig a fer unes dietes, i aleshores aquestes dietes acostumen a ser les més recurrents perquè acostumen a prometre, no? És a dir, una manera d'identificar-les és que prometen sempre una pèrdua de pes elevada en molt poc temps. I d'entrada, no sé si aquest ja ha de ser un factor clau perquè algú que ens prometi perdre pes en molt poc temps, de manera ràpida i fàcil, ja ens hauria de fer dubtar d'entrada, no?
Sí, això ja és el primer missatge que tenim que identificar. Clar, ara quan estem a consulta veiem pues, el que tu dius, no? Que pues, tota la gent comença a treure roba i comença a veure coses en el seu cos que potser no li agraden o no estaven l'any anterior i què fan? Pues, bueno, primer es frustren, és la primera cosa que senten i llavors el que busquen són opcions ràpides. Per què? Perquè és molt més atractiu i molt més addictiu algú que promet resultats ràpids que no algú que et digui que, bueno, que s'ha de perdre progressivament quan tu t'estàs veient unes coses al teu cos que no t'agraden i comença la calor i bueno, pues, a l'agost el tenim a tocar. Llavors això fa que molta gent pues, bueno, caigui en aquest tipus d'enganys, perquè al final són enganys, no? I com tu deies, com identificar un producte, perquè no només parlaríem de dieta, també parlaríem de productes miracle, no? Que se suposa...
Sí, sí. I bueno, que si un batut, que si unes pastilletes, que si vés a saber, mil coses. Sí.
A ràdios d'àmbit nacional tu pots escoltar avui mateix que t'estan venent un producte, que pel matí tens que prendre una cosa, pel migdia una altra, per la nit una altra, i resultats garantits, no? O sigui, clar, el primer, si prometen resultats ràpids, ja hem de desconfiar d'això. Per què? Perquè, evidentment, igual que no guanyem pes d'un dia per l'altre, no podem perdre pes d'un dia per l'altre. I això és important, perquè la gent diu, no, és que m'he posat 20 quilos i els vull perdre en 2 mesos. Vale. I quan ha trigat a guanyar aquests 20 quilos? No, he trigat 2 anys. I què li fa pensar que podrà perdre 20 quilos saludablement en 2 mesos? Clar que es poden perdre perdent salut. Clar, llavors hem de valorar una mica tot, no? O sigui, el primer, si prometen resultats ràpids. Després, bueno, si tenim el missatge, apareix doncs, cura milagrosa, un ingredient secret, no? Un antic remei que s'utilitza... bueno, tot això al final, o termogènic, o no, quemagrassa, tot això ja ens ha de fer sospitar de que podem estar davant d'un producte o d'una dieta miracle, no? I després, algo que jo parlo molt amb els meus pacients és que si et prohibeixen o diuen que has de menjar molt un aliment, llavors ja pràcticament estem davant d'un producte miracle. Per què? perquè no hi ha, jo penso que no hi ha aliments bons i dolents, ja ho hem parlat alguna vegada, no? Però clar, no, aquest no el pots prendre i has de prendre aquest en quantitats, bueno, la sopa de la dieta,
sí,
de la pinya, no?
Sí,
bueno,
sí.
Clar, com no perdràs pes menjant pinya tot el dia? Evidentment que perdràs
pes. Ara passaràs una gana, passaràs gana, perdràs també massa muscular,
mala llet,
perdràs,
o sigui,
líquids, és a dir, perdràs salut,
clar,
el que estem dient, eh?
Clar, i després una dada que sí que m'agradaria comentar, i és... Això no ho dic jo, ho diu el Centro de Investigación Biomédica en Red de la Fisiopatología de la Obesidad y Nutrición, ¿vale? Saben algú d'això. El 98% de les persones que fan pautes per perdre pes ho recuperen en un any i mig. I un percentatge molt gran guanyen més de lo que havien perdut.
L'efecte rebot.
Sobretot si ho havien perdut malament. I com es pot perdre malament? Mitjançant aquest tipus de dietes miracle, productes miracle i tot això. D'acord? Després, si hi ha la foto de l'abans o del després, doncs també hem de sospitar, perquè a part això està prohibit. O sigui, això per llei està prohibit. Tu no pots...
Compte que està prohibit, i a les xarxes, principalment a Instagram, és... increïble la invasió de productes d'aquests miraculosos, tots amb la foto de l'abans i el després, i veus la mateixa noia o el mateix noi amb 20 quilos més i et diuen en només 2 mesos i veus un canvi radical, absolutament
radical.
Això ja ens ha de fer sospita. D'entrada, o sigui, és il·legal.
És,
per tant,
és il·legal.
Qui ho està fent ens està enganyant directament i no està complint la normativa. Però és que ens ha de fer sospitar molt. Però clar, és que és molt temptador, eh? Quan
sí,
tu estàs en aquesta situació...
Quan
no?
Estàs frustrat.
Perquè al final és una situació d'una autoestima molt baixa, probablement, en què tu no et sents bé amb tu mateix, en què busques un resultat ràpid perquè de sobte t'has adonat i per mil qüestions. I clar, al final estem parlant d'engany i de gent que a costa de la salut de les persones i de la seva ansietat i d'aquesta situació d'autoestima baixa, etc., miren de guanyar diners. És bastant poc moral la qüestió també, però aquest ja seria un altre debat, la moralitat d'aquestes persones que venen productes i venen dietes amb una única intenció de guanyar diners, d'enriquir-se a costa de la salut de les persones. Però clar, quan a tu t'arriben aquestes persones amb aquesta situació, no?, de frustració, amb l'autoestima tan baixa, clar, aquí és que, a més, a banda del tema d'alimentació, s'han de treballar altres qüestions, no?
Gestió emocional, aquí, evidentment, perquè alimentar-se no som robots que prens un botó i fas una pauta, o sigui, tots tenim dies bons, dies dolents, i l'alimentació té un component emocional molt important que no podem separar. Clar, si estem parlant de gent que vol perdre 20 quilos en 2 mesos, doncs segurament aquesta persona doncs necessitarà molt més que un assessorament nutricional, evidentment, no? Per què? Perquè hi ha una manca de consciència absoluta sobre el seu cos i sobre la seva salut. Per això és important treballar amb professionals que puguin ajudar en aquest cas, no? Però evidentment és molt llaminer, i sobretot perquè en 24-48 hores avui dia pots tenir a casa tot un tractament d'aquests que et costi un dineral, i llavors això és molt llaminer. Perquè dius, hosti, sense sortir de casa, 24-48 hores, tinc aquí un pack que m'ha costat 600 euros que perdré,
sí, sí,
tot. El primer que has perdut és diners. Això és el primer.
Això és el primer. I, no, i és veritat que al final perden pes, eh? És a dir, al final, per aquesta gent, sí, entenc que venen i diuen, no, no, però és que a mi em va anar molt bé, perquè vaig perdre 10 quilos en un mes. Em va anar molt bé.
Això,
clar, que perds pes.
Testimonis. Si incorpora testimonis que diuen... segur, o quasi segur, que estem davant d'un producte miracle, perquè a part també està prohibit. També està prohibit, tu no pots sortir dient, no, sí, a mi me fue genial, perdí 10 quilos, maravillosamente. Això no és possible, perquè és il·legal, i a part, si ho porta, vol dir que t'estan ficant coses que no són legals. I a part d'això, normalment aquests patrons d'alimentació es poden fer sense la supervisió d'un professional sanitari. Tu en tu casa, bueno, llavors, clar, sense supervisió d'un professional, estem parlant d'un tractament, o sigui, una pauta alimentària és un tractament, i com a tal ho ha de fer un professional qualificat, i això ha de ser un professional sanitari, en concret un dietista nutricionista, està clar.
Però fins i tot aquelles dietes que van guiades, perquè n'hi ha moltes que van guiades i signades, i ara direm noms, Duncan, però no cals, i històries d'aquestes, hi ha mil noms aquests, que si l'Atkins, és que hi ha milers de noms d'aquests, van guiades, et fan visites setmanals, fins i tot presencials, perquè tenen centres presencials, i tu sents que t'està guiant un professional. Doncs no. No és un professional de la salut, està clar.
Segur.
Per tant, compte, sabem que és difícil no caure en aquesta temptació, però que si hi ha algú que està en aquesta situació ara i que s'està plantejant iniciar algun tipus de dieta d'aquest tipus, sisplau, que s'ho repensi. Que vagin a veure el Jaume, vagin a veure la Iolanda, que els donarà alternatives, probablement en un temps tan curt de temps, però seran bastant més eficaces, sobretot sota la salut, no? Sota el paràmetre de salut, i sobretot que al final et fan sentir bé, que al final és l'objectiu. És que jo no sé si al final, darrere de tot això, Jaume, el que hi ha també és aquesta confusió de... o aquesta recerca de l'estar prim, que és gairebé més una qüestió estètica que no pas una qüestió de salut, no? Que en algun moment algú ens va dir, no?, que havíem d'estar prims perquè és més bonic, però clar, és que no necessàriament estar prim és estar saludable, i el que, aquí és el que hem de modificar, no? Hem d'anar a buscar estar saludables, no estar prims o estar grassos.
Avui dia la polarització ha arribat a tots, a totes bandes, i la nutrició és una. O sigui, ara mateix estem parlant de que... hi ha aquest moviment body positive, ¿vale? Bueno, que inclou també que, bueno, pues que qualsevol pes i composició corporal és correcta. I després tenim l'altra banda, que parlen de que s'ha d'estar prim, perquè el cànon, clar, aquí s'ajunta temes polítics, s'ajunten moltes coses, i a mi la polarització no m'agrada. Per què? Perquè jo entenc que els extrems no són correctes. I, evidentment, avui dia l'obesitat és una malaltia, i l'hem d'entendre com a tal, evidentment que no ens hem de centrar en el pes, evidentment que les persones que tenen obesitat és molt difícil, i és una malaltia que s'ha d'enfocar de diferents aspectes. No?
Perquè a més és multifactorial, l'obesitat, és a dir, que també de vegades ja fem aquesta cosa de jutjar, no? Que veus una persona molt grassa o amb
obesitat...
Està
així perquè vol, no, doncs no està així perquè vol, molta gent no està així perquè vol.
O perquè menja molts dònuts, i no necessàriament.
Exacte. I llavors anem a l'altra banda, que la gent s'ha d'estar prim, superprim, perquè tal. Doncs tampoc és correcte. I aquest concepte de dieta, no? de dieta i estar prim quan ve la calor, doncs està donant molts problemes, i està fent que molta gent estigui tenint problemes de salut derivats de males pràctiques, ¿vale? Perquè podem estar d'acord que, bueno, pues tenir un excés de greix pot augmentar el risc de diverses malalties, no? Però... evidentment, això té un marge i té una forquilla molt ampla, i tu pots estar amb un pes normal i estar perfectament sa. O sigui, no cal estar prim absolutament famèlic per estar saludable, perquè pots estar el contrari. I aquestes dietes miracle i productes miracle el que busquen és això, no? Justament impactar sobre aquesta gent que pensa que té un excés de pes, o la gent que té sobrepes o obesitat, i que vagin cap a la pèrdua de pes, i els que estan prims, que estiguin més prims. És un tema econòmic, com tu deies, és un tema bàsicament econòmic, i això ho hem de combatre, sobretot perquè estem a l'època, i justament amb una pacient, o sigui, és que t'ho deia. No, és que he començat a reduir això, clar, o sigui, i per què no m'has trucat abans? No, és que ja porto una setmana i he perdut un quilo. Bueno, doncs d'on has perdut aquest quilo traient tot això? Doncs
de la massa muscular. Són líquids o massa muscular?
De la massa muscular, principalment, perquè és que el que no podem fer és començar a treure coses sense cap mena de supervisió. I això és el que promouen aquest tipus de pautes, no? Que
són molt restrictives.
Que qualsevol persona ho pot fer, aliments bons i dolents, no? També normalment venen productes associats a aquesta dieta que només els podràs trobar si contractes aquesta pauta d'alimentació. Això ja, evidentment, ens ha de fer sospitar, però tot i així encara hi ha gent que avui dia es gasta 600, 700, 800 euros mensual amb aquest tipus de dieta i producte, no? Llavors, bueno...
Sí, sota aquest paràmetre o engany de que busquen salut, i en el fons no estan darrere de la salut, sinó que estan darrere simplement de la pèrdua de pes, d'una pèrdua de pes que moltes vegades va justament a la línia oposada de la recerca de la salut, que és cap a on hauríem d'anar. I en la recerca de la salut normalment la gent s'acaba col·locant a un pes correcte, que no necessàriament ha de ser prim, o no necessàriament, ha de ser un pes correcte, doncs entenc que per la constitució no de la persona, la seva...
La història, la genètica,
hi ha mil factors que influeixen, no, en el pes de, la, de les persones.
Exacte.
I hauríem d'anar cap aquí. Jo no sé, Jaume, realment, si aquesta és la tasca més difícil dels nutricionistes, lluitar contra, sobretot en moments com ara, contra totes aquestes dietes que és que ens envaeixen per tot arreu, perquè a més les trobem a tot arreu, i des de nens ja ben petits, des de ben petitets ja els introdueixen en aquests productes que els trauran aquells quilets de pes o aquell Michelin o jo que sé quines històries, i si al final, clar, i tot això rau d'un concepte erroni d'entrada, no? És a dir, d'aquesta idea d'entrada de no entendre que la relació amb l'alimentació ha de ser una relació sana i feliç.
Exacte. I això repercutirà sobre la composició corporal, sobre el pes, però no ha de ser el focus principal el perdre pes, perquè al final el que ens porta és a tenir conductes incorrectes, quan prioritzem el pes per sobre de tot, no? Per tant, hem de tenir cuidado. Entre altres coses perquè la llista d'efectes i riscos negatius d'aquest tipus de plantejaments són molt grans, no? I llavors, ara si vols, podem citar algun,
sí,
no?
I tant.
Però sobretot, en principi, el que genera és certa resistència, justament perquè fa que el nostre metabolisme sigui molt més resistent a aquest tipus de... No? Per exemple, si nosaltres estem fent restriccions de manera periòdica, al final el cos el que fa és posar-se, perquè ho entengui tothom, en stand-by, modo reposo, disminueix la despesa energètica i llavors és molt més difícil que una restricció calòrica ens faci efecte. Per tant, cuidado amb això. Genera també resistència a la insulina. Al final acabem provocant danys metabòlics que ens poden comprometre i augmentar riscos, per exemple, de tenir diabetes tipus 2 i altres tipus de problemes. Per tant, hem de tenir cuidado amb això perquè el metabolisme és un. I el metabolisme no canvia, eh? Allò que diu la gent, m'ha canviat el metabolisme. No, el metabolisme no canvia, tens un per tota la vida. I si el danyes, realment ja no funcionarà igual de bé. Per tant, cuidado amb el tema de la tiroides, molts productes d'aquests miracle porten extracte de tiroides que acaben provocant que la gent diu, no, és que jo me'l prenc i suo. Vale. I aquí entraríem dintre de molts pre-workouts que hi ha per esportistes, productes termogènics que li foten un sotrac a la tiroides i al final acaben provocant hipotiroidisme de rebot o hipertiroidisme, i això ja pràcticament es converteix en una malaltia crònica.
I tant.
Amb els problemes derivats de tot això. Per tant, molt cuidado amb aquest tipus de producte perquè són perillosos. Després, empitjoren el risc cardiovascular. Important. O sigui, no és el primer ni l'últim.
És la primera causa de mort, el tema és cardiovasculars.
Clar, perquè acaben provocant desajustos a nivell cardiovascular. Si a més afegim exercici sense supervisió, potent, per cremar més greix, segons diuen, doncs aquí tenim les urgències plenes de sobretot, a nivell d'urgències es valora la incidència d'homes, per sobre dels 40 anys, amb un exercici vigorós, sense estar entrenat. Patologia cardiovascular. Ictus,
arribo als 40, no estic bé,
infart,
vull fer créixer el bíceps, no sé què, vull
em separo, vull estar al circuit una altra vegada.
Aquesta crisi, que òbviament no tots tenen, però que existeix, exacte, que existeix, i això acaba moltes vegades en urgències.
I als 40 encara, però és que hi ha molts als 50 que passa això.
Home, perquè ara els 50 són els nous 40.
Sí, bueno, cada vegada anem pujant més, això és una bogeria. Però bueno, jo sempre ho dic, al meu equip ho dic, no? O sigui, a veure, quan parles una mica en broma, dius, bueno, a mi feina no em faltarà.
Ja.
Perquè...
Malauradament, no?
Malauradament, no?
Sí, perquè... com els metges, sí, sí.
Dius, bueno, tinc un amic també que és traumatòleg que em diu, és una meravella això, estudiar traumatologia és una meravella.
És futur jo quan, assegurat, no?
Quan escolto curses de 100, 200 quilòmetres, dic, quina meravella. Com a traumatòleg, això és una meravella.
Està fent calaix, no? Diu, faré calaix aquí. Totes aquestes Ironman, aquestes proves superbèsties per les que cal una preparació fortíssima des de molts àmbits, des de molts punts de vista, no només l'esportiu, sinó el nutricional, el mental, en fi, molts àmbits, i que de vegades ens hi encem la gent una mica de manera agosarada, no? Uh-huh. I que és el mateix que fem amb el tema de les dietes, que ho fem d'una manera agosarada i sense pensar en els riscos, perquè entenc que, Jaume, normalment perquè els riscos no són evidents ni instantanis, no? Ni no són immediats, no? Aquests riscos apareixen a llarg termini o a mitjà termini.
A mitjà termini, no? I un clar exemple són les osteoporosis que estan apareixent avui dia, a moltes dones amb unes edats que no tocaria, una dona se li retira la menstruació 48-52, uh-huh, per aquí, no? En aquesta forquilla. Però és que dones de 54 anys estan veient unes osteopènies i unes osteoporosis i moltes vegades són derivades justament d'això. I vull comentar també un tema important que ha sortit recentment, que s'ha vist que totes aquestes dietes low carb tenen un impacte molt negatiu sobre la pèrdua de densitat mineral òssea. Per tant, parlem de dietes miracle, evidentment com aliments molt perjudicials per la massa òssea, però cuidado també en tota aquella gent que va reduint carbohidrats.
Per exemple, la dieta keto, que ara està també molt de moda, que bàsicament és una dieta que basa la teva alimentació en proteïna i greix i elimina els carbohidrats de la teva vida.
Consumeixes menys de 50 grams de carbohidrat per dia o menys del 10% de les calories. Estem parlant que una fruita té 14 grams, pues bueno, pots menjar l'hidrat de carboni que porti la verdura, poc més,
i ja està.
I proteïna i greix, clar, això genera un estrès metabòlic molt important que té un impacte negatiu sobre moltes coses. La dieta cetogènica també hem de tenir en compte una cosa, pot ser una eina en algunes situacions concretes, ¿vale? Però sota la supervisió d'un professional. I en algunes situacions s'ha vist que pot tenir algun efecte interessant, però per perdre pes, no.
És aquest estat de cetosis en el que moltes d'aquestes dietes miracles justament es basen, Jaume? Que expliquem què és això de l'estat de cetosi en el que moltes d'aquestes dietes tan conegudes es basen. Diuen, el que faràs és viuràs en un estat de cetosi no sé quantes setmanes.
Sí, la cetosi bàsicament és que quan el cos no té hidrat de carboni, quan esgotem la reserva d'hidrat de carboni que tenim al fetge i al múscul quan fem esport únicament, i no ingerim hidrat de carboni, al final el cos comença a utilitzar de manera molt important els greixos com a font d'energia. Quan utilitza greixos com a font d'energia, mobilitza molt greix, més del que es pot oxidar, i això al fetge principalment genera una molècula que són cossos cetònics, perquè ho entengui tothom. Què passa? Que aquests cossos cetònics, al final, el que provoquen és certa acidesa, mal alè, mal de cap, i també els primers dies de fer una dieta keto i centra en cetosi, hi ha el que es diu la gripe keto. La gripe keto és un procés molt semblant a un procés gripal. Et sents com una porqueria, et fa mal al cap, i això, molta gent que ve en la dieta keto per perdre pes i perdre greix, et diuen que estàs cremant una quantitat de greixos brutal. I sí que és veritat que estàs utilitzant greixos, però la quantitat de greix que tu estàs fent servir no és diferent de la que pots fer amb una pauta menys agressiva, amb una dieta hipocalòrica més progressiva. Perquè el que s'ha vist és que quan tu fas una dieta cetogènica, perds pes, però també perds pes de massa muscular, i no és millor per perdre pes que una pauta hipocalòrica gradual. Per tant, si volem fer dieta keto per perdre pes, us haig de dir que no és la millor opció, ni molt menys. Per tant, hem de tenir cuidado, perquè tota aquesta acidosi genera una excreció molt gran, una eliminació molt gran de cossos cetònics per l'orina, que de fet ho podem mirar amb una tira reactiva, i el que s'ha vist és que la concentració de calci a l'orina és brutal quan s'està en cetosis. Per tant, totes aquestes dones que fan una dieta cetogènica per perdre pes, doncs, cuidado.
Perquè entren en risc molt elevat en acabar amb una osteopènia, amb una osteoporosi, a un termini no gaire llarg, tampoc. Compte. I compte, per favor, amb això de la pèrdua de massa muscular, que no li donem gaire importància. La massa muscular és, ho hem dit alguna vegada, és indispensable per viure.
És tot.
Sense massa muscular, és a dir, sense músculs, no aixequem els braços, ni caminem, ni ens movem. I això, la imatge la tenim, doncs, aquella gent gran, ja molt gran, que els veiem veiem que s'han quedat sense massa muscular, perquè òbviament ja quan un és molt gran la massa muscular es va perdent i costa molt de recuperar, i els veiem que pobrets quasi no poden caminar. Sí. Compte en perdre massa muscular a edats de 40-50 anys, que et queda molta vida per davant, que recuperar-la és molt difícil.
Mira,
és molt difícil.
A consulta ens estem trobant ja gent amb 40 i pico anys, 50, que tenen un percentatge de greix superior al de massa muscular.
Clar, és que...
Això és dramàtic. Per què? Perquè, evidentment, això és una font de malaltia brutal. I clar, quan tu trobes a una persona que té un percentatge de greix superior al de massa muscular, tu saps quant de temps triguem amb una bona planificació nutricional i d'entrenament a canviar això? Podem parlar d'entre 12 a 18 mesos.
És a dir, un any, any i escaig.
Fent les coses bé, o sigui, és dramàtic, i això passa que ens estem trobant moltes obesitats sarcopèniques, o sigui, una persona obesa amb un percentatge de massa muscular mínim. I això és el que es diu, incrementa molt la comorbilitat, no? La comorbilitat són totes aquestes malalties que entren arran d'una altra, no? I l'obesitat sarcopènica és una via d'entrada de moltíssimes malalties, entre elles... ja ho has dit tu, malaltia
cardiovascular,
tema d'osteoporosi, alguns tipus de càncer, bueno, evidentment el cuidar la massa muscular ha de ser una prioritat, i les dietes miracle justament el que fan és perdre pes principalment a partir de massa muscular.
No sabem si igual els hem alarmat massa. Tampoc era la intenció, però sí alertar-los, perquè sabem que és una època en la que rebem molts inputs d'aquest tipus, i d'alguna manera també des d'aquest espai amb en Jaume mirem de transmetre bons hàbits alimentaris, que al final es tracta de tenir una relació amb el menjar saludable, que ens nutreixi i feliç, basada també en la felicitat. La
Exacte.
Felicitat, perquè al final també és molt important, i òbviament aquí també entra l'exercici, la connexió social, la interacció social amb les persones, la qualitat de la son, tot plegat acaben sent els nostres hàbits de vida saludables, però que passen per això, per unes pautes alimentàries correctes. I si tenen dubtes, si no es veuen bé, perquè això ens passa a tots, que et mires al mirall i no et veus bé, i hi ha alguna cosa que vols canviar, està molt bé, doncs aleshores anem a professionals, però professionals no d'aquests que ens venen per la tele o que veiem a les xarxes, professionals de debò, i que ens facin una pauta correcta. I potser no és en un període tan curt de temps, però se sentiran millor i no s'hi jugaran la vida, que al final també hi ha això al darrere. Jaume, un plaer, com sempre.
Gràcies.
Gràcies.